La política està plena de tòpics. Bon vespre, amics, i benvinguts al programa 2226 del Crepuscle en 100 estels. Avui és dimecres 8 de gener. I la segona part del programa mantindrem una conversa amb Francesc Roger, home d'aquesta casa, ell és historiador, periodista i d'un programa cultural de llibres en aquesta emissora, Ona Mediterrània, però que coordina un curs sobre democràcia, constitució i nacionalismes, amb el fi de desmuntar tòpics. Amb ell parlarem d'aquest curs que comença el proper 16 de gener i acabarà el 2 d'abril a una sessió per setmana. Això serà, dèiem, a la segona part del programa. Perquè a la primera, primer saludarem els nostres contertulians d'avui. Doctor Vic, bon vespre.
Bon vespre.
Maria Antic.
Bon vespre.
Bon vespre. Joan Roca.
Bon vespre.
I des d'aquí enviem una abraçada, com ja van fer ahir, en Tomé Borrell, que segurament mos escolta. Dèiem que a la segona part parlarem amb en Xisco Roger, però a la primera part tindrem la secció de cometes, que avui anirà de músics, músics que podríem agafar dins l'aspecte, dins de l'anomenada música clàssica, que han mort, o que ens han deixat, que d'aquesta manera ens han deixat, s'han mort l'any 2019, el passat 2019. Joan Roca, anaves a dir una cosa?
No, pensava que seran compositors,
intèrprets, solistes. Sí, algun compositor, un compositor que també és pianista.
Directors d'orquestres,
dos directors d'orquestra, el que seria intèrpret, i dues grans veus, totalment de tesitures diferents i totalment diferents en repertori i en manera de cantar. Benvinguts al programa 1116 a Ona Mediterrània. Enduïm 2226 en totes les nostres vides, que diu el doctor Vic, però en aquesta segona enduïm 1116 aquí a Ona Mediterrània. Tots els programes han estat produïts per na Maria Moreno i des de fa un temps tècnicament controlats per na Joana Maria Borràs. Sí, la secció setmanal dels cometes, que agafa un tema i l'intenta desenvolupar de diferents maneres, jo avui el desenvolupar musicalment, perquè el tema és musical. Compositors, intèrprets, directors d'orquestra, cantants, pianistes, bé, diferents persones relacionades amb el món de la música, coneguda com música clàssica, que 2019 varen morir durant el 2019. N'hi ha de molt variats, i n'hi ha de molt joves, perquè fins i tot hi ha una persona de 17 anys que ja tenia una carrera molt... segurament, no ho pot dir mai, però segurament que hagués estat una persona amb una grandíssima carrera. Era una violinista russa, en parlarem d'aquí un moment. Perquè començarem amb André Previn. André Previn va ser pianista clàssic, pianista de jazz, director d'orquestra i compositor de música clàssica i compositor també de música de jazz. Un home molt eclèctic en totes les seves vessants, perquè va tocar, ja t'he dit, diferents pals de sa música. Sa música clàssica, com a director, va fer una brillant carrera, va dirigir totes les grans orquestres. M'ha parit que va ser titular d'alguna orquestra de Londres, no sé si la Filarmònica de Londres, va ser titular d'alguna orquestra important, però després tenia una agenda allà on... Jo vaig escoltar a Nova York una vegada dirigint l'orquestra de Nova York. I ell tocava també el piano, crec que era Gershwin. Sentirem André Previn, que té una vida també sentimental. Si fossin premsa rosa haurien de parlar de la seva vida sentimental, però no és el cas. Parlarem de la seva vida artística, que és enorme. Va fer concerts per tot el món, com a pianista, com a director convidat, com a pianista convidat d'altres directors, com a director i pianista al mateix temps, com a acompanyant, acompanyava veus importants, segurament a Jesse Norman, que és una de les que va morir enguany, segurament que la havia acompanyat. No he trobat cap enregistrament que hagi prevent i Jesse Norman al mateix temps, però segurament en directe algun moment digueren coincidir, perquè segur que alguna cançó, algun recital, alguna participació, André Prevent digui acompanyar el piano a Jesse Norman. Per tant, escoltarem d'André Prevent un fragment d'una obra seva, un concert per piano que va escriure ell mateix, dirigeix ell el piano i toca ell el piano. Concert per piano d'André Prevent. Era música d'André Prevent, dirigida i interpretada per ell mateix. 89 anys tenia André Prevent quan va morir, ja tenia el seu, ja tenia una edat, sí, no sé quina és l'edat, ja tenia una edat, sí, 89, una edat avui en dia considerada.
Tenia un currículum.
Tenia un bon currículum. Més jove que ell, Maris Jansons, un director de Letònia, director d'orquestra, no me consta que fos també ni pianista ni violinista destacat, va dirigir diferents vegades el concert d'Ainou, un home tenia molt de bona acollida, les grans orquestres el demanaven que fos director seu, va ser director de l'orquestra del Concertgebouw d'Amsterdam, crec que en dues ocasions, una temporada, després se'n va anar a Ràdio de Baviera, que també és una gran orquestra europea, va tornar després a aparèixer a Concertgebouw, i si no com a titular, com a convidat destacat, en fi, és un home que molt especialista en Beethoven, solia dirigir Beethoven, té enregistrats 12 cicles complets de 7 sinfonies, i és un personatge important, és un director d'orquestra carismàtic, i els músics, quan te demanaven els músics per convidar-lo, sí, deien que sí, no posaven massa pegues i pràcticament totes les grans orquestres del món el convidaven a dirigir. Tenia 76 anys, va morir, crec que era a principi de desembre. Maris Jansons, sentirem un fragment, crec que és la Sinfonia del Nou Món, des darrer concert que va dirigir ell, o que hi hagi constància sonora, des darrer concert que va dirigir ell en l'orquestra del Concertgebouw d'Amsterdam. Un fragment crec que és la Sinfonia del Nou Món d'Antonín Dvořák. Thank you. Maris Jansons, 76 anys.
Que va estar a punt de morir, fa 20 anys ja.
Ah, sí?
Però en acte de servei, mentre dirigia una bohem a Oslo, durant la pròpia representació de la bohem, li va pegar un infart. Va aturar-se i va sobreviure. Però ja estava molt tocat.
Que estava
molt tocat, i de fet a mort, sí. Problemes de cor.
Sí, sí, sí. Però dirigia ses orques.
Sí, 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 sí. Però vaja.
No tenia un calendari, supos que més restringit que altre temps, però director important. Jesse Norman, 74 anys. Una veu extraordinària, una de ses veus de repertori, sí, de gran repertori operístic i liederístic, alemany i sí, també italià, naturalment, però també era molt bona en Parcel, amb Dido i Eneas, extraordinari, cantat per ella, però ella, jo la digueria més a repertori Sieglindes i Brunhildes i Isoldes i Richard Strauss.
Què diria Hitler?
Què diria Hitler? Sí, què diria Hitler? Jo la vaig coincidir amb ella, en Jesse Norman, sortint i entrant d'un gran magatzems. Sí, jo sortia d'un gran magatzems a Londres i ella entrava, fa bastant d'any d'això, entrava amb dos nins més petits, i una persona, que devia ser una persona que sí, anava amb ella, perquè, sí, i realment, físicament, era una dona que havia d'obrir les dues portes perquè li pogués passar. Era molt gran físicament, però vaig quedar més impressionat, Jesse Norman, i vaig mirar si és que aquest dia que jo vivia, vaig estar a Londres un temps, vaig mirar si realment hi havia algun recital seu o tal. No, devia tenir viure a Londres perquè devia viure allà o era de vacances, però no és que hi fos per fer algun recital. Però vaig quedar impactat perquè li vaig donar pas, perquè era una dona, a mi m'agradava molt, no, m'ha agradat molt sempre, la veu de Jesse Norman. Que han triat una obra que en Joan Roca li agrada molt, a mi també, que és el Morgan. Morgan, un dels grans líders de la història de la música, i un dels grans líders del segle XX, que és Morgan de Richard Strauss, com el canta així de bé Jesse Norman. aquest violí final, Strauss utilitza bastant, un dels seus darrers líders també utilitza un solo de violí per acompanyar sa veu, una meravella. Passam a un altre violí, el violí que mos interpretarà la meditació de Tais, un violinista xinès, però que també era un home que trepitjava tots els grans escenaris, Shi Yang. D'ell he pogut trobar fàcilment un enregistrament de la meditació de Tais, que també és un intermezzo instrumental de l'òpera Tais de Massenet. Sentim aquest Shi Yang, 56 anys, que també va morir, dic que naixessi Norman tenia 74, Shi Yang, bastant més jove que naixessi Norman, interpretant un fragment d'aquesta meditació de Tais. Meditació de Tais, aquest violí solista, una obra molt coneguda, de l'òpera Tais de Massenet. Era Shi Yang, un violinista xinès que va morir l'any passat, als 56 anys. I dèiem que parlaríem d'una persona molt jove, però que ja començava a tenir una carrera molt destacada. Era una violinista russa, Katia Tsukhanova. Havia participat com a solista de diferents orquestres, però renom, crec que fins i tot se desconcertava, hi havia participat, i orquestres a Londres, i l'orquestra de Sant Petersburg, i era una dona de 17 anys, o una jove de 17 anys, que tenia una carrera ja destacable. He trobat amb ella, he trobat un enregistrament d'un concert de Mozart. Sentirem uns compassos d'aquest concert per violí i orquestra de Mozart. Katia Tsukhanova, una jove violinista, segurament amb un futur, que has pogut tenir un futur musical i com professional excel·lent, però que va morir l'any passat. Sentim aquesta lota de 17 anys a un concert de Mozart per violí i orquestra. De 17 anys, Katia Tsukhanova. Seguim, passam de 17 a 85. Un dels grans violagambistes de la segona meitat del segle XX. Parlam de Anner Bilsma. Els seus enregistraments per música de viola de gamba són realment tots recomanables. En solitari, però també formen part de grups. Hi ha tota una sèrie de passions i oratoris de Bach que ell fa es continu, que són realment extraordinaris. Anner Bilsma, a 85 anys, mos ha deixat, o va morir l'any 2009, i d'ell escoltarem un enregistrament que va fer dels preludis, naturalment, de les suites de Johann Sebastian Bach. Thank you. violoncel·los, el violoncel barroc, o de Anner Bilsma, un grandíssim intèrpret que va morir als 85 anys l'any passat, 2019. Passam un compositor català, Joan Guinjoan, també un gran mestre, un gran professor de música i un compositor. Sentirem de Joan Guinjoan un fragment d'un dels seus quartets de corda. Va morir l'any passat als 87 anys. Queden dos a la llista que han confeccionat, però n'hi ha moltíssim més. Vull dir, van morir grans músics i grans intèrprets el 2019. Però m'on queden dos. Dos directors d'orquestra, però també solistes. El clavecinista i director d'orquestra Raymond Lepard, 92 anys, aquí escoltarem ara amb una versió que va fer de la Calisto de Cavalli, juntament amb una grandíssima mezzosoprano que és Janet Baker. Per tant, sentim un fragment d'aquesta ària de Cavalli, de la Calisto, en Janet Baker, com a mezzo-soprano, amb una orquestra, no sé quina orquestra és, però sí, dirigida per Raymond Lepard. Ell també era clavecinista, també podeu trobar grans enregistraments com a clavecinista solista i acompanyant. Raymond Lepard, Janet Baker. Quasi bé, sentim de fons Janet Baker, una grandíssima veu, però és que els temps de ràdio esquies i no ens dona temps a poder escoltar molta més música. I encara teníem una recomanació a una recordança. Hem de recordar Peter Schreier, va morir el dia de Nadal de l'any 2019, de l'any passat, un dels grans tenors bachians, un dels grans liederistes, Schubert, magnífic, on cantava Schubert, Schumann, però també dirigia orquestra, té totes les cantates de Bach, o molt bona part de les cantates de Bach com a tenor i també com a director. Sentirem, per acomiadar aquesta primera part del programa, Peter Schreier interpretant una de les àries de l'Oratori de Nadal de Joan Sebastià Bach. Amb aquesta música deixem la primera part del programa i farem una petita pausa.
Durant 20 segons, aquest microones farà servir l'energia suficient perquè el Joan escalfi el seu cafè i afronti el dia. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els que estan escalfant el seu cafè amb el mateix objectiu, despertar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
DeBalears.cat, sempre obert a l'actualitat i a l'opinió plural. De Balears al teu ordenador, a la teva tablet, al teu telèfon mòbil. Llegeix debalears.cat.
Diàlegs des de l'antropologia a la sintonia d'Ona Mediterrània, 88.8.
Un programa social i cultural de debats de 60 minuts de durada vist des del vidre de l'òptica antropològica.
A Escoltau-nos els dijous a les 8 o els diumenge a les 12.
Botiga Rural Son Caulelles vos ofereix pa fet en el forn de llenya, pastissos de tota mena, menjars preparats i fruita fresca cada dia. Sobretot, porcelleta, xot i pollastres fets en el forn de llenya. Tenim obert de dimarts a divendres de 8 a 3 i de 5 a 8 i mitja. Dissabtes, diumenges i festius de 8 a 3. Ens trobaràs al carrer de Nolesa 135 de Sa Cabaneta, a Marratxí. El nostre telèfon és 971 79 72 43.
Arriba Ona Mediterrània, cany i trall en català.
Si vos agrada el rock, el punk i el metal cantat en català, ens podeu escoltar cada divendres de les 10 a les 11 de la nit.
Escolta, cany i trall a Ona Mediterrània.
T'has perdut algun programa? Recupera qualsevol emissió d'Ona Mediterrània visitant la pàgina web ivox.com.
Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània.
Seguim, amics, amb el Crepuscle en Senestals, la segona part, i amb aquesta sintonia significa que entram a la recta de l'Hora dels Selenites, aquella entrevista que, la qual convidam a parlar aquí a gent que té coses a dir. I avui, com dèiem al principi del programa, la persona que tenim té moltes coses a dir, perquè començàvem amb la frase que era de que la política està plena de tòpics. Francisco Roger, bon vespre.
Bon vespre, gràcies per convidar-me.
És que, ho dèiem també al principi del programa, en Francisco comença la setmana vinent un curs, diguem, englobat dins un curs més ampli d'humanitats.
Sí, l'Escola d'Humanitats.
L'Escola d'Humanitats, que ara explicarem a bones, i és una cosa, un projecte nou, però que per lo vist té bastant de bona cuida. En Francesc comença un curs, o fa un curs, la setmana vinent, de dia 16 de gener, i acabarà el dia 2 d'abril,
sí.
Un curs amb una sèrie de setmanes.
Són 12 dijous.
12 dijous, en els quals ens parlarà de tòpics dins la política, dins la democràcia, el nacionalisme, dins la Constitució, no? Com ha sorgit la idea?
La idea ve de les meves classes, perquè jo faig classe d'història contemporània en el Centre Social de Sonet, faig classe en el curs d'accés a la universitat, en el grau d'història, i jo ja fa uns quants anys, amb un parèntesi que m'he hagut de dedicar a altres herbes, però bueno, que ara ja he tornat a Sonet, ja fa uns quants anys que me sorprèn que fins i tot alumnes de segon o tercer no sàpiguen com funciona el sistema electoral espanyol, no sàpiguen quant de diputats té Balears, no sàpiguen com se trien, no, i aquestes coses bàsiques. Jo vaig pensar, si jo penso que sempre és necessari ser didàctic, explicar les coses, que la gent estigui informada, això és un tòpic també, però és vera, que si la gent no està informada després pot dir qualsevol doi, si ho estàs informat també, però si estàs informat ajuda, que no dir tants. I vaig pensar que, com que jo som professor d'història contemporània i també som periodista, i bé, tinc un cert coneixement de totes aquestes històries, has fet de fer un curs, que al final és aquest, que se diu Democràcia, Constitució i Nacionalismes, en 12 sessions setmanals, amb periodicitat setmanal, d'anar explicant què és una Constitució, com varen sortir les Constitucions, de on ve això, quins són els sistemes electorals, què són els nacionalismes, els diferents, els grossos i els petits, els diferents conceptes que hi ha de nacionalisme, bé, un munt de coses. puc ampliar, però no, és podrem... bàsicament aquesta és idea.
Com sempre, demanam als nostres convidats que triïn unes músiques per acompanyar la conversa, i les tres que ha triat jo penso que sí tenen una significació, hi ha un perquè, no són només gustos musicals, que, sinó que tenen un perquè. La primera és Libertat sin ira, escoltam un compassos, després li demanarem que la justifiqui, però penso que sí, la tria no és casual. Libertat sin ira.
Dicen los viejos que en este país hubo una guerra. Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo. Gente que solo desea su pan, su hembra, la fiesta y paz. Libertad, libertad, sin mira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin mira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin mira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin mira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá.
Aquesta Libertat sin ira, així com se justifica avui?
Un clàssic. En aquest cas, com el meu convidat ha triat tres temes, he triat temes que tinguessin a veure amb el contingut d'escurs. Libertat sin ira, a lo millor la gent no se'n recorda, però és una cançó que va ser encargada per la creació d'un diari, de Diario 16. I llavors estan parlant de l'any 77, any 78, jo estava estudiant encara en el col·legi de frares, per suposat, i el sentia en el bus, i jo m'emocionava, perquè, clar, parlant dels anys de la transició, que de la transició també en podríem parlar, llavors ha estat, o per una banda està mitificada, o per una altra banda excessivament desmitificada, no ho sé, però va ser un temps que jo vaig viure en persona sent molt jovenet, adolescent encara, i probablement alguna de les altres persones que estan aquí, fins i tot tu mateix.
Jo ja era a universitat.
No, però ho dic perquè, clar, va ser un temps d'il·lusió, va ser un temps en el qual la transició, ara la gent tal vegada, dir la gent és massa genèric, però tal vegada no se'n recorda de què va ser. Primer, un temps d'audàcia, com deies l'altre dia en Matías Vallès en un dels seus articles, vull dir que se van trencar un munt de coses, se van fer coses que en aquell moment eren una barbaritat, i si ara se fessin qualque cosa semblant, tothom diria, ostres, això és una barbaritat. Se van fer les barbaritats necessàries que eren en aquell moment, se van trencar coses, se va trencar tot, se va trencar tot l'organigrama i l'organització del franquisme, i d'altra banda va ser uns temps molt difícils, amb una crisi econòmica forta i amb una violència cada dia de grups d'extrema dreta i de grups d'extrema esquerra. Ara sembla que això va ser, com podríem dir en el teu cas, tocar violins, però no, van ser un temps molt durs, molt difícils, molt il·lusionants, i penso que no s'aborda amb el cap fred. D'altra banda, dir Libertat sin ira també seria molt adient pels temps que vivim ara, que sembla que algunes llibertats estan retrocedint i que sembla que tothom està emprenyat. Cosa que, bueno, com a mínim a les sessions del Congrés, sembla com si tot duguessin un emprenyo fenomenal. I, home, una mica de calma. Calma, sí, tranquil·litat i bons aliments.
Sí, ahir vàrem tenir un nou president, ja definitiu, o no en funcions, vull dir, però mira, rebombaron que s'està fent perquè ha pactat amb un grup, los comunistas, jo recordes dir que en Suárez va legalitzar el Partit Comunista.
Sí, senyor, mira.
Jo era a Barcelona, feia cova, Joan Roc, bé, Joan Roc i els altres, feia cova per sentir un Tristany Isolde en el Palau de la Música. Tot el vespre d'aquest divendres sant, jo me'l vaig passar fent coa per poder tenir entrades el dissabte de matí, els concerts el dissabte vespre, per poder tenir entrades, vaig fer coa tot el vespre d'un dissabte davant del Palau de la Música, hi havia un Tristany Isolde a Cavaller. A Cavaller no feia d'Isolde.
Ni de Tristany.
Tuixer. Però el Tristany era... sortirà. I bé, va ser una nit també memorable.
Curiosament, ara que deies això, clar, ara se parla molt de traïdors, parla el que s'ha parlat de moda. Suárez va ser un traïdor.
Sí, exacte.
Perquè una de les promeses que havia fet les corts franquistes perquè se fessin Sarakiri era que el Partit Comunista no seria legalitzat. I els va trair. Aquest sí que va ser un traïdor.
Aposta, jo deia que va ser un moment d'audàcia i de trencar coses. Sempre estàvem amb... Si era ruptura, reforma... Va ser una ruptura, de fet. Va ser una ruptura total i absoluta. Canviar un règim per un altre. I coses que... I engistes... està massa mitificada aquesta transició en què sembla que tothom s'estimava molt, que tothom... I a més, és que hi ha quadres d'aquesta transició que avui serien impossibles de plantejar. De vegades, quan hi ha tots aquests... Totes aquestes... Ja no entraré en detalls, però bueno, que hi ha totes aquestes acusacions una mica excessives. Jo, l'altre dia, m'ho recordava la meva dona. Te recordes quan va sortir la passionària i amb l'Espinyar en el mateix programa de La Clave? A Irlanda del Nord, que han governat plegats els de l'Ulster, els més orangistes, més unionistes, amb el Sinn Féin. Llavors, és, clar, això són coses que han passat i que ara sembla que això és ciència-ficció.
Sí, però de totes formes, jo no sé com ho vols... Se sol parlar de la transició com una espècie de reconciliació, com una espècie d'abraçada, no? Jo sempre vull dir més com un torcebràs que no va guanyar ningú i que va quedar en stand-by. Perquè, sí, en realitat, no va guanyar ningú, aquell torcebràs.
Aquí jo entro en el terreny de l'opinió i jo som, sobretot, intensa historiador, professor d'història i periodista el més objectiu possible. Jo, com a opinió personal, crec que se va fer l'única manera, sí, que se podia fer en aquell moment. Ara... 40 anys més tard,
massa temps,
és molt fàcil dir no, s'havia d'haver fet d'una altra manera. Les circumstàncies, insisteix, que eren molt peludes, molt difícils.
Sí, perquè hi havia tot un lastre.
Hi havia violència, sí, cada dia, hi havia morts.
Jo penso que se va crear...
Jo vivia en el País Basc, o sigui, us puc dir, jo som de Bilbao i us puc dir que era una situació dura.
Sí, no, jo vivia a Barcelona en aquell moment i una cosa se va generar, el manco dins la joventut, que nosaltres vivíem allà, se va generar una certa esperança.
Sí, sí, sí.
Això sí que se va generar. Una il·lusió.
Sí.
Se va generar una il·lusió i hem d'anar a votar tal, i votarem per primera vegada, no sé què, tal. Vull dir, aquesta il·lusió se va fer, se va crear. Després dius, però mos hem desil·lusionat. Però si il·lusió se va crear en aquell moment. Els anys, sí, 70, final dels anys 70, varen ser uns anys... Jo estava molt il·lusionat.
Però de vegades, però, quan sents gent ja una mica gran que diu, ah, estem desil·lusionats, nosaltres teníem una il·lusió, i clar, aquest temps no som els que havien somniat. No, fill meu, és que tens 40 anys més i ja te comença a fer mal tot. El problema és tu, que ets gran. I ja, mira, no sé qui era, perquè ara ho cito de memòria, però deia, quan comences a criticar els joves és que t'estàs més gran. I clar, és un símptoma inconfusable, el criticar els temps actuals i dir que tot allò no era el que tot el que ha no és el que mos havíem pensat. És que mai és el que mos havíem pensat. I quan te cases i tens la teva parella, l'estimes amb bolleria, però escolta, tens les seves cosetes com tothom. Això és evident.
Clar, és que a més, si no hi havia il·lusió llavors, sí, quan sí, hi havia la il·lusió.
Hi havia moltíssima.
És que n'hi havia per força. Sí. Després de 40 anys de dictadura i una guerra civil, quan no hi podia haver il·lusió.
També s'ha de pensar que la democràcia és un règim avorridíssim. En Churchill té una frase. En Churchill se l'atribueix en moltes més frases de les que va dir de veritat.
Segurament.
Però té una molt bona que diu, bé, quan criden a Cateva a les 6 del matí, és el lleter. Podria ser el que porta el llet. En una democràcia.
Sí, 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 tens raó. En Abril Mabonet ho va cantant, això. Xisco, tu que dones classes d'història contemporània, els alumnes, per quina època estan més interessats del segle XX?
Hi ha moltes, però probablement l'època de la Segona República, en la qual se varen plantejar moltes esperances que en aquell moment també varen passar per greus. És que la democràcia té una mala sort a Espanya fabulosa. Les dues instauracions de la democràcia del segle XX han coincidit amb les dues crisis econòmiques més fortes, la del 29, la República del 31, i la del 73, la transició del 77. És com si, clar, això és un altre argument per aquells que que els agrada dir coses dolentes de la democràcia. Cada vegada que ve la democràcia, hi ha crisi econòmica. No, és que cada vegada que hi ha crisi econòmica ha coincidit amb els dos intents que han tingut de restauració democràtica. Però és que el període de la república és extraordinàriament interessant. Hi ha una sèrie de personatges com en Gregor... Personatges moltes vegades contradictoris. Ara mateix que surt una pel·lícula, Miguel de Unamuno, amb ses llums i ses ombres. Els nacionalistes bascs i catalans, en Companys, en Aguirre, en Ortega i Gasset, en Gregorio Marañón, amb els seus llums i amb les seves ombres. En Gregorio Marañón té una frase que jo m'encanta, que és un home que no dubta és un perill pel seu país.
Per tant, dubtar és positiu.
És imprescindible. Higiènic.
I els nostres polítics dubten?
Els nostres polítics, saps què passa? Que l'opinió pública, que de vegades no sé si l'opinió pública o l'opinió publicada, o l'opinió dels tuits i de les xarxes socials, sembla que està malament vist, això de dir m'he equivocat. No, jo pensava que era així, però no, sembla, això és molt espanyol, també, sostenella i no en vendalla, això és un clàssic. Però no passa res. Un dels personatges de referència per jo en general i per les cosetes que faig, articles i llibres i coses d'aquestes, i que ho serà també en aquest curs, en Albert Camus, del qual hem parlat qualque vegada.
Bé, tu vas comentar aquí, és aquí la ciutat de Palma tingués
Té un parc, que és l'Albert Camus, perquè va haver 110 persones i institucions culturals que ho van demanar i l'Ajuntament va dir que sí i té un parc dedicat de vora del Palau de Congressos. Aleshores, què passa? L'Albert Camus, que era mig menorquí, que tampoc no era francès, era algerià, perquè havia nascut a Algèria, i ell mateix se considerava si mateix algerià, deia, si existeix un partit dels que no estan segurs de tenir la raó, jo m'apuntaré en aquest partit.
Bona. Fem una altra aturada musical. Ha triat, bé, primer de tot, la Libertat Sin Ira, que ja hem escoltat, però també l'Estaca. Per què, Lluís Llach? Oh.
Home, és un clàssic de la transició. Vull dir, jo l'Estaca l'ha sentida quan encara no sabia dir en català ni res, ni fava. I vivia en el País Basc, i en el País Basc sentíem la Maria Alma Bonet, en Lluís Llach, encara que no mos enteraven. Bé, sí, mos enteraven perquè teníem la funda de CLP que estaven les cançons traduïdes. Però l'Estaca va més enllà, fins i tot, del que... Perquè, clar, en Lluís Llach després ha fet la seva carrera política absolutament respectable, només faltaria. Però, amb independència de lo que ell faci o deixi de fer, o quina és la seva postura política, l'Estaca va ser una cançó que, en el seu moment, tota la gent que volia la democràcia la va fer seva. I estic parlant d'un espectre ideològic des de la democràcia cristiana fins als comunistes que pensaven que el Partit Comunista era massa burguesat i que eren trotskistes o maoistes o d'alguns altres grups comunistes. I tothom la va fer seva. I té una simbologia que a mi en aquestes alçades encara m'emociona. Estic tornant vell i ja comença. Però encara no he començat a dir coses repugnants o fastigoses del món que vivim. El món que vivim, d'acord amb les estadístiques que jo faig a la meva assignatura d'Història del món actual, els seus indicadors, i no ho invent jo, evidentment, això ho diuen els professors tutors i els autors del manual, els seus indicadors són els millors de la història. Tot i canvi climàtic, tot preocupadíssim, tot i violència contra les dones indignant i inadmissible, els indicadors, en general, són els millors de la història. I això és així. Vull dir, això no és opinió. Opinió és que el món... Pot fer l'opinió que el món és una merda. O de que la teva vida és una merda. No sé. Ara, els indicadors objectius que són redactats i aprovats per organitzacions internacionals revelen que hi ha manco violència que mai, manco morts que mai, manco analfabetisme que mai, manco percentatge de població desnutrida que mai, i així successivament.
L'Estaca, uns compassos i tornem a seguir aquesta conversa amb Cisco Roger.
La bicicleta em parlava de bon matí al portal mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar. Siset, que no veus l'Estaca, a on estem tots lligats? Si no podem desfent-se'n, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada, deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí, i tu les tires fort per allà. Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però si et fa molt temps ja, les mans se'n van escorxant. I quan la...
Deixant de fons aquest referent de... dels anys 70 de Lluís Llach, l'Estaca. Xisco, seria possible avui, tu com a periodista i com a historiador, seria impossible, o per què no són possibles, perquè jo ja la resposta crec que no són possibles, per què no són possibles Quadernos para el Diálogo o Triunfo, aquelles dues grans revistes que eren, que varen tenir un pas importantíssim a dins la transició i dins una època concreta dels anys 70 i 80.
Jo crec que sí, serien possibles, i crec que de fet hi ha els seus equivalents. Hi ha planes web, hi ha blogs, hi ha pàgines que tenen el seu ressò a través de les xarxes socials, que fan una feina totalment diferent, però que fins a l'últim punt és continuació d'aquest. Hi ha blogs de professors d'universitat, de periodistes, gent que jo tenc a les xarxes socials, que d'una manera més o manco sistemàtica analitza l'actualitat, recorda qüestions històriques, puntualitza dades errònies. Tots aquests periodistes que fan aquest tipus de feina de maldita hemeroteca, mm-hmm, i totes aquestes coses semblants, i de trobar les equivocacions i els errors, i fins i tot les coses que no són veritat dels polítics o dels mitjans o del que sigui, fan aquesta feina higiènica. Evidentment, el marc és molt diferent. El que abans només era accedir a la cultura de manera a través de paper, ara es fa de moltes altres vegades. Jo, moltes vegades me diuen optimista, i ara que us he comentat el tema dels indicadors del nostre món actual, evidentment ho pensareu que ho som. Però jo crec que varien els vehicles, varien els suports. Però continua havent un grau molt important de gent que fa una feina molt seriosa i molt útil. Una altra possibilitat és que aquesta gent no se'l vegi, no se'l senti, o no tingui més projecció. Si història és cíclica, penso jo, de lo que he après d'història al llarg de tota la meva vida, i, francament, ara no vivim el millor moment possible, però no penso que això sigui una qüestió de que hàgim d'estar tota la vida així. Tothom pensava que el comunisme seria etern, tothom pensava que el capitalisme seria etern, i així successivament. Clar, quan ets historiador, normalment relativises una mica aquestes coses. I com deia en Marx, en una de les poques cites seves que m'agraden, la història acudeix dues vegades. Vull dir, la primera vegada és una tragèdia i la segona és una farsa. I ara estan vivint, espero que només sigui una farsa de temps que encara van ser molt pitjors que aquests. El que passa és que de vegades és un cert desconeixement.
Clar, però això que deies de les xarxes socials, jo penso que són una mica sectàries. És a dir, sí. I no parlo de tu, que ets un professional, o si estem en aquesta taula, que potser ens pot interessar obrir un ventre. Però la majoria de la gent segueix aquells blocs o aquelles que són de la seva tendència. Sí. Jo recordo en el nostre pis compràvem Quadernos para el Diálogo i el llegíem tots els que vivíem en aquell pis, compràvem Triunfo i el llegíem tots cinc que vivíem en aquell pis, també compràvem Interviu, que no el llegíem, només el miràvem,
clar,
però també tots els que estàvem en aquell pis.
Però tenia articles bons, eh?
Sí, he fet una miqueta de caricatura. Però vull dir que Quadernos para el Diálogo segurament no era de la meva ideologia en el 100%, però el llegíem, i hi havia gent molt interessant. Triunfo era totalment diferent, però també se llegia. Vull dir, crec que no era tan sectari la lectura de premsa política, o de premsa, sí, cultural també, no?
De fet, la premsa com a tal es desenvolupa al llarg del segle XIX, i era habitual que els diaris fossin diaris d'un partit. O sigui, era la gent, cadascú llegia el diari del Partit Liberal, el diari del Partit Conservador, el diari del Partit Republicà, i això era totalment habitual. Després va semblar que no, que el periodisme havia de ser objectiu i totes aquestes coses. Jo, un dels capítols, dels continguts d'aquest curs, és la història objectiva, podríem afegir el periodisme objectiu i altres entelèquies. Jo, com me diuen periodisme objectiu i quan me diuen història objectiva, a més te diuen això, no, és que has d'ensenyar història objectiva, no, és que has de fer un periodisme objectiu, i dius, bé, tu pots intentar ser objectiu, però tu ets una persona, no ets un àngel del Senyor, amb la qual cosa tu tens les teves idees i no ho podràs evitar. D'aquí ja partim a un grau més, que seria ja el sectarisme directament, que és una desgràcia, que és, sí, però jo quan vaig en els quios de casa agafo el Mundo, agafo el País, agafo l'Última Hora, agafo el Diari de Mallorca i clar, i l'Ara Balears, per suposat, no? Llavors és que, clar, és possible que jo llegeixi un d'aquests diaris i que el 90% dels seus articles jo no estigui d'acord, però seguint una mica el que dèiem abans de la cita d'en Camus, de vegades trobo jo moltes vegades, moltes, sent gent amb la qual políticament no n'estic d'acord en la seva línia, però diuen coses puntualment, en una ocasió. Això és com quan tu tens un plenari de l'Ajuntament i tu, quan és un municipi petit, si un senyor que és d'una ideologia que no coincideix en absolut amb la teva proposa que se comprin noves faroles perquè estan velles, tu no votaràs en contra pel fet de que aquest senyor sigui de la teva ideologia contrària, si la idea és bona, que més és. I clar, això sembla que és impossible. Jo sent a gent amb la qual no estic en absolut amb les seves idees proposar coses raonables o fer objeccions raonables. El pitjor que te pot passar en aquest món, si estàs en un partit determinat o en una administració determinada d'un color determinat, és pensar que només els teus tenen raó. O fins i tot que si els teus s'equivoquen, bé, no li hem de donar gaire importància. No, senyor, si s'equivoquen els teus és molt pitjor que si s'equivoquen els altres, perquè són els teus. Has de ser més exigent amb ells.
Sí, aquesta aparent inversió ideològica de que els joves són cap i més conservadors que els seus padrins avui en dia, creus que és una cosa que és conjuntural o ha vingut per quedar-se?
Hi ha coses que marquen. Jo hem viscut i jo... En teoria, la darrera crisi econòmica l'han superada, ara comencen a anunciar-nos una altra, però crec que les condicions, i jo de tant en tant sent joves, en un bar, per carrer, o la universitat... La UNED és una universitat, sobretot, de gent una mica més major, no tant de joves, jovenets. Clar, el fet que aquesta gent viu una inseguretat molt important. Nosaltres, més o manco, cap als 20 anys, ens anàvem de casa i ens cercàvem en sa vida. Ara, això és un tòpic, però és veritat, aquesta gent té moltes més dificultats per accedir a sa feina, per accedir... I això els provoca una inseguretat. Qualsevol ambient en el qual pugui generar una inseguretat a sa població, sa inseguretat està molt propera a sa por. I sa por te pot fer o bé aferrar-te en allò que tens, a ses postures conservadores, o te pot fer embarcar-te en aventures estupendes, amb un senyor sigui d'esquerres, sigui de dretes, que te venerà sa moto, de que ell té sa imatge, sa fórmula màgica per arreglar-ho tot. I d'aquí que justament, això no és nou, això és estadístic, que justament siguin els moments de crisi en què surtin els moviments més radicals. Més radicals en el pitjor sentit de la paraula, perquè aquest és un altre problema. Hi ha molt de terminis, nacionalisme. Uf, nacionalisme. Jo els demano als meus alumnes que és el nacionalisme, me'n parlaran del nacionalisme basc o del nacionalisme català, no del nacionalisme espanyol, com si no existís, i sí que existeix. O radical. Radical, en principi, vol dir una persona fidel a les seves idees. No és una qüestió negativa, però té una connotació negativa. Justament el que cerca en aquest curs, entre altres moltes coses, és fer a la gent que pensi. El primer de tot, exercir un pensament crític i també anar a ses paraules. Què és realment un nacionalisme? Què és realment una nació? I ens trobarem amb que el 95% d'aquestes coses no podem donar preguntes unívoques. Totes són matisables.
Hem d'anar acabant. Xisco, però sí, m'agradaria que ens diguessis si ara una persona vol venir a aquest curs. Pensam
sí.
Que comença dia 16
sí.
I dura fins al mes d'abril, cada dijous...
Cada dijous a les 7:30 de l'hora baixa.
Quin temps dura cada sessió?
Hora i mitja. I trobeu la informació a la Escuela de Humanidades, el correu electrònic és info@escueladehumanidades.es o la web que és escueladehumanidades.es. Està de vora del carrer Sant Miquel i és una aula que té una capacitat, la capacitat mínima, màxima, perdó, és per 12 persones. Per
I encara se'n poden apuntar?
Sí, fins al darrer dia, fins que dijous 16 començam, i fins i llavors és, qui vulgui pot trobar la informació a la web d'escueladehumanidades.es.
I doncs ja ho sabeu, oients, si vos interessa aquest curs d'en Xisco, que crec que té molt bona pinta, són 12 sessions sí. Que comencen dia 16.
Dia 16 de gener dijous, fins dia 2 d'abril. Cada dijous a les 7:30.
Perfecte. Llevar una mica aquests tòpics O donar, perquè el perfil de la persona que tu esperes, quin és?
Jo vull que vengui gent de tot tipus. Gent de dreta, gent d'esquerra, gent que sigui
nacionalista. I han de tenir una formació prèvia, han de conèixer.
No, en absolut. Jo, l'única, o sigui, a veure, jo l'única cosa que vull fer és aprofitar el fet de que jo som periodista i professor d'història contemporània i sé el que és una Constitució, el que són els nacionalismes, i, bueno, jo crec que és necessari aquesta feina pedagògica, que la gent necessita informació. Jo no faré una informació en absolut d'acord amb les meves idees, sinó el més objectiu. Objectiva, ja està, amb més objectiva que pugui i explicar el que són les coses i que això tingui un ambient de discussió i que, evidentment, jo no tinc la veritat absoluta ni molt manco ni la vull tenir. Jo explicaré les coses, les teories. Mira, aquest diu això, aquest altre diu això, això ve d'aquí, això ve d'allà i, clar, m'agradaria molt que hi hagués gent de diferents perfils i de diferents postures perquè quan, això encara serà més enriquidor.
I doncs, Xisco, gràcies per ser nosaltres. Hem de tancar el programa d'avui i, com sempre, demanem al convidat que mos recomani una música per tancar el programa i mos doni també una recomanació per viure millor. Quina seria la música que voldries emprar per tancar el programa?
La música té relació també amb el contingut del curs, perquè un dels referents és Albert Camus, i Albert Camus, el gran amor de la seva vida, va ser Maria Casares, filla d'en Casares Quiroga, que va ser primer ministre de la República Espanyola, i van ser amants a París, són dos personatges extraordinaris, i cada vegada que entraven en un cafè, en el seu cafè o en el seu restaurant, tothom se posaven, li posaven aquesta música perquè sabien que era la seva cançó, era la cançó de l'Albert Camus i la Maria Casares, l'havien gost de Edith Piaf. I una recomanació, mira, ja que estem només no és una recomanació general, és una recomanació justament referida a polítiques, a premsa i tot això. No te creguis res.
No te creguis res. Bé, una bona recomanació. Joan Roca, gràcies, també.
Ara pensava en l'Oven Camus i en Casares. Pensava en Enric i en Ingrid Bergman i en Humphrey Bogart.
Se semblava molt en Bogart, en Camus, sí.
Sempre els hi quedarà a París.
Sí.
Biel Vic, gràcies també.
A altres.
Maria Antic.
Gràcies.
Amics, demà tornem amb un especial dedicat a Beethoven. Un primer especial dedicat a Beethoven, ja que al llarg de l'any li dedicarem bastanta atenció. No necessitem excuses per escoltar Beethoven, però que sigui el seu any, que faci 250 anys del seu naixement, és una manera d'entrar dins aquest món del gran artista de Bonn. Això serà demà. Divendres tindrem el resum crepuscular i dilluns sí, tornarem en directe. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per ser-hi, la Via en Rosa.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause.